Ei, com tots els dimecres, en aquestes hores tenim el safareig avui, el safareig al completo. Així que anem a presentar a tots els tertulians del dia d'avui. Comencem pel senyor Albert Gavaldà. Bon dia, Albert.
Bon dia o bona tarda, ja.
Bueno, bona tarda. En aquestes hores me menjaré una paella ara mateix, però bueno. El senyor també, el senyor Alejandro, bon dia.
Bon dia i bona hora. I bon profit per la paella.
Ojalà, ojalà. I la senyora Marita Bover, bon dia, Marita.
Bon dia. Així agafo les 24 hores, ni matí ni tarda. Bon dia.
Bon migdia i ni matí ni
tarda. Tot el dia, matí, tarda i nit.
Avui tenim també a la senyora Marta. Buenos días, Marta.
Gracias por lo de señora. Buenos días.
Buenos días. I també al senyor Toni. Bon dia, senyor Toni.
Bon dia, bona hora, senyors, senyores.
Bueno, avui de què parlarem? Suposo que de la reducció de la jornada laboral, no?
Bé, encara no és un fet, eh?
Bueno, bueno.
És un acord que han arribat, PSOE, estan en ello, va.
Així és que vos deixo a vosaltres que parleu.
Però bueno, com diu ara Marita, és que és veritat, és que estem donant per sentat, i ja no nosaltres, a tres mesos de comunicació i tal, de que s'aplega un acord, és que, a veure, és un acord entre dos partits que estan treballant en funcions, que formen part d'un govern, que estan discutint dia sí dia també. És que, i estem parlant de que si 35, que si 40, que si 42 hores, és que no vos doneu compte que al final en la vida jo crec que els problemes serios que té este país no estem afrontant-los, estem afrontant una sèrie de coses que mos estan plantejant que no sabem si al final aplegaran a bon terme. No penseu que al final estem perdent tots una miqueta el temps? Va en serio, en independència que siga bo rotllo, que després entrarem si voleu, Marta?
Ajustar los derechos laborales siempre es bueno.
Siempre es bueno, yo también lo pienso.
Sí. Por un lado pienso que enhorabuena a aquellos que se puedan ver beneficiados, porque los pymes y los autónomos, pues bueno, estas leyes siempre me da la impresión de que se hacen quizá para los que se pueden beneficiar de las leyes, básicamente los funcionarios, y si algún otro lo puede aplicar, enhorabuena. Pero el país, como está en baja productividad, veo un poco difícil llevar eso a cabo. Y hablo de los pymes voy a hablar de los pymes y autónomos, ¿no? Eso yo lo veo, pues vale, bien por la idea. Se irá bajando progresivamente. Y por otro lado, sí que es verdad que lo que preocupa al país ahora mismo, pues está muy bien que lleguen a acuerdos y está muy bien que se mejoren los derechos sociales, pero creo que lo que realmente preocupa es esta ley de amnistía que se está hablando con otros países. Esto no es lo que está preocupando. Podemos callarlo en esta, bueno, en esto, bueno, pues por fin se habla sin preguntas para los periodistas. Bueno, pues son monólogos que se hacen, pero en realidad lo que está preocupando a la población, pienso que es en qué términos se está negociando esta amnistía, en qué términos va a beneficiar personalmente, porque parece que va a ser un beneficio personal, porque no parece, o a mí no me da la sensación de que esto vaya a mejorar la convivencia de, no sé, de las naciones o de lo que sea que quieran que exista aquí. Eso es lo que pienso, que me parece muy interesante, puesto que tiene que haber acuerdos de gobierno, aunque la verdad es que los socios de gobierno que tienen, por ejemplo PNV, me imagino yo muy a favor de los derechos, la verdad, de este tipo, pero bueno, cosas más raras se han visto.
Independentment del sentiment que puguen tenir els partits polítics, pensem també en el que arriba al poble. Jo crec que sí que arriba. Aquesta mesura, aquest acord, encara no és una realitat, clar que arriba al poble, a molts. Vull dir, jo crec que hi ha
molts funcionaris,
Ja. Però els funcionaris ja tenen un règim especial, jo no crec que els vagi per aquí,
Però,
no crec.
Però Marita, arriba al poble, però què és el que arriba? Que és el que arriba. I aquesta reducció encara no ha plegat.
No, per supòs, és el primer que he dit.
Ha plegat un acord que se va assignar ahir en dos mesets i d'allò més bé. Però, ojo, mentre parlem d'això no parlem d'altres coses.
Però, no oblidem que això...
Jo li pego foc i a partir d'ahir...
No, no és prendre foc. Pensem que si no s'hagués produït una lluita... ja me remonto a temps molt atrás.
No te remontes tant, anem a demà.
És que per entendre el demà...
La tinc a plegar a final de mes.
No, Alejandro, per entendre el demà hem de saber el que és avui i el que va ser ahir i abans d'ahir. Si no, difícilment entendrem el que és el demà.
Te dono la raó.
Clar que sí. la tinc.
Bueno, una cosa, si veiem la evolució dels drets dels treballadors...
Aquí, la història d'on venim.
Abans eren més de 40 hores, les dones cobraven la meitat, els xiques cobraven la meitat...
Esclavisme,
no hi havia dies festius, al final se va aconseguir que el diumenge fos dia festiu, i venim d'una història i que afortunadament els treballadors han anat guanyant drets, però no li s'han regalat, s'ho han tingut que guanyar ells, no ens enganyem, i sempre que siga pujar el salari mínim, els empresaris sempre els pareixerà malament, sempre dient que l'última vegada, quan se va pujar de 700 a 1.000 euros d'una manera progressiva, dient que s'expedirà llocs de treball, i al contrari, no ha passat, i les estadístiques diuen que ha augmentat els llocs de treball, i ara en aquest acord de Sumar i el PSOE també es contempla la pujada del salari mínim, la baixada de la setmana laboral. Bueno, són tendències que no ens inventem a Espanya, això són coses que van a nivell europeu també. Però primer això, no oblidem que també s'ha de consensuar en dos partits de dretes com és el PNV i Junts. Junts era independentista, el que siga, però és un partit de dretes.
No sabeu ja ni el que és.
No, bueno, sí, són de dretes. Sí, però són de dretes, independentistes. És dreta pura i dura, és la burguesia catalana, Junts. Vull dir que això no ho hem de perdre. I el PNV, doncs clar que sí. I el PNV és un partit de dreta pura i dura, el PNV. No ens enganyem, igual que Junts. I el senyor Puigdemont és una persona de dretes, no és un rojo comunista, el Puigdemont. Puigdemont és un tio de dretes.
I encara que siguis d'esquerres, però és de dretes.
Vull dir que no perdem la perspectiva de les coses. Llavors, això, aquest acord, qualsevol acord que arribi, PSOE en Sumar també ha d'estar consensuat amb el PNV i amb Junts. Vull dir, aquí no perdem la perspectiva. I jo continuo dient, i una cosa que va dir Feijóo, que tot el que puguin acordar Sumar i PSOE és papel mojado, perquè encara no han guanyat ni s'ha fet la investidura ni res. I jo estic convençut que repetiran eleccions, perquè els partits independentistes, per activa i passiva, diuen que no es volen quedar a l'amnistia, que volen lo del referèndum, i això no li es donaran mai. I ara que Toni, que encara no ha dit res...
No, perdó. Que dir aquí que Puigdemont és de dretes...
Sí. Claro que és de dretes.
Sí, vale. Mentira. No, això
li
ho pregunteu a Feijóo.
Mira el programa electoral.
Li ho pregunteu a Feijóo.
Feijóo no té la veritat absoluta.
Feijóo, que és de dretes o d'esquerres? Pregunto.
De dretes.
De dreta.
Vale. Què té que veure Feijóo en Puigdemont? Si són dos mons totalment diferents.
No, perquè l'altre és independentista. El Puigdemont...
Esteu parlant de dos branques diferents d'un mateix arbre.
A veure... Però diferents en quant al sentiment de nacionalisme.
Era de dretes, era burguesia... Lo que pasa es que bueno, ya luego pues hubo necesidades de derivar hacia otro rumbo. Yo ahora mismo yo veo una deriva personal, ni siquiera veo un partido. Junts,
correcto.
Ni siquiera sé muy bien qué idea tiene, pero porque
el programa electoral.
No, espera, perdón. Bueno, no, el programa electoral
persona.
No me parece, porque el programa electoral, por ejemplo, y vamos a hablar de lo de la amnistía, no contemplaba una amnistía. Esta amnistía no viene de un programa electoral, no viene de una reflexión, es más, se decía que no, viene de una necesidad. Entonces, lo de los programas electorales no sé muy bien, son papel mojado.
No sé muy bien
para lo que sirven. No lo digo porque lo voy a aplicar o sea, la idea de que el programa electoral sirve, pues si no sirve, para unos no va a servir para nadie, o sirve para unos y para otros no. Yo di lo que quieras en tu programa electoral, pero al final lo que yo estoy viendo es que ni siquiera, no tengo muy claro, ¿no?, si Puigdemont, esto que está diciendo, y después de los pocos que votaron ayer en el comité este de la República,
República,
no, que al final dijo que no era vinculante,
correcto.
Pues efectivamente parece que es una apuesta personal. No sé muy bien, claro que es cabeza de un partido, pero no sé muy bien ahora mismo ese partido si es una persona, si es una idea. Ahí estoy yo bastante perdido, me imagino que el resto también, y si alguien me lo puede explicar, que me lo explique. Toni, habla, dinos, ilumínanos.
Dilo, ya me diceu. Parle vostè.
Ahora vengo yo a cantar Moreno.
Y calle usted.
A cantar Moreno, que día Gato
Muy
Pérez.
Ficamos a tu esa línea, va.
A ver, primer de tot, fa molt de 10, que en Albert tenia la aposta esta de que ell diu que repetirà eleccions, i jo dic que no, que n'hi haurà govern de Sánchez.
Un sopar.
I cada vegada més... que més i s'està complint pas a pas el que vaig dir. No és que Sánchez, és que Puigdemont, els nacionalistes estan baixant, van començant demanant l'oro i el moro i la lluna, i ara estan baixant. Per què? Perquè no se poden arriesgar a que hi hagi altres eleccions, i que tan bé com ho tenen ara no ho tindran. Entonces, ja te dic, i és el que vaig dir jo, no és que Sánchez, no, el que aguantarà serà Sánchez, i el que baixaran seran els nacionalistes, i cada vegada menys, perquè saben que és això o un perill molt gros. Després, de bon dia, senyor
Julio, senyor molt buenas, te saludem.
Una abraçadeta. Després del pacte d'ahir, El pacte de ahir, a mi me preocupa no tant les 35 hores o de 37 hores, sinó el tema, per exemple, de l'impost de societats, que s'ha retocat. No se pagarà ara l'impost de societats perquè la gent sàpiga més o menys. Tu tens una empresa, tenint en compte que Espanya és un país de microempreses, de microempreses, el treball lo donen el 80% del treball d'Espanya, 80% són de microempreses. Tu tens una empresa, lo que guanyes menys los gastos i d'ahí pagues. Hasta ara, la propuesta de ellos no. A partir de lo que guanyes, sense descontar lo que he dicho, ahí te pagarás un tant per cent.
De lo que factures, perdona.
De lo que factures. Pillón me dones, perquè hi ha vegades que factures i no cobres. Moltes vegades, cada vegada més, que factures i no cobres.
I que no has deduït els gastos.
Me preocupa això, me preocupa la inconsciència de dir que llevaran los vols nacionals, que no és així, lo va dir malament, la Díaz, lo va dir malament, ho va dir malament.
No, lo del trens, que podia substituir els avions, o poner a Barcelona, tot això.
Sí, ho va dir malament, perquè va dir això, i acte seguit, Aena, que és una empresa que cotitza en bolsa, va baixar 610 milions d'euros.
Això ho va dir la Díaz,
ahir lo va dir.
Esta no va dir lo del cuet, que ara els rics agarren cuets i se'n van a la lluna.
Ahir va dir això, que se suspendria quan no és veritat. L'únic que va dir és que se procurarà que els vols d'entre ciutats que tinguin tren alternatiu en menys de 2 hores i mitja se procuraria llevar-ho d'això. Però clar, inconsciència, una altra inconsciència, amollar-la. Me preocupa el tema de la migració, no se va a parlar, i el tema de la migració és una cosa que s'està ficant, que ja no pot, Canàries estan enviant totes les nits avions a la península i a pobles menuts perquè no poden aguantar més a Canàries, no caben més. Me preocupa tot això. A mi les 37 hores i mitja és, pues, en un moment donat, lo que menys me preocupa. Sí. Me preocupa tot això.
Respecto a lo que dijo de los vuelos, está, la verdad es que, a ver, en realidad el puente aéreo es más bien para gente que va a hacer escalas internacionales, porque el resto, la gran mayoría, efectivamente coge ya los trenes, y esto es una realidad, sí. Entre Madrid, bueno, Valencia, Madrid, Barcelona. Claro, entonces decir
es
eso...
Es muy cómodo el tren, ¿eh?
Sí,
muy
claro,
cómodo.
No, pero es que es una realidad que esto es una realidad. Entonces decir eso que estás diciendo, que no va a haber un puente para coger un vuelo a París o... No sé muy bien, bueno, es la típica declaración con unas repercusiones innecesarias.
Para que para dar mira, porque, qué bons son, que no sé, cuidemos el mío también, ya... pero después son cosas... no realizables o realizables en
Tony, y sobre el tema de la inmigración, claro, es que es un tema que no creo que se pueda plantear solo en escala nacional. El tema de la inmigración es creo europeo. Que viene mundial, por todas las incursiones que hemos tenido todos los países que hemos sido colonialistas en otros sitios, y esto genera un cambio tremendo en los países en los que realmente incidimos, y por esta tendencia de la globalización, que es fruto de aquello, y claro, esto es un problema que nos repercute y que tenemos que asumir, y tendremos que ver qué hacemos, ¿no? Pero no solo en clave nacional, esto es un problema mundial. No creo que sea un problema
como a mí,
clave
sí, pero en lo que nos toca a mí, a nosotros, que soy en la banda de España, poco se está
fent. A ver, es una suma. Perdoneu un segon. Quan se parla del canvi climàtic i l'agenda 2030, hi ha nombres de factors, i Espanya no està inventant res. Que es faci un pont aeri, o que se traiga el pont aeri en viatges inferiors de 2 hores i mitja, és una cosa que s'està instal·lant a molts de llocs. I el tren, estarem d'acord que és molt més ecològic que no els avions. Llavors, això és una mesura, entre moltes altres, per a aquest canvi climàtic, que no sabem si és irreversible o no, però que tots ens donem compte que està existint. Algú dirà que és culpa de l'home, altre dirà que és cosa que igual tenia que passar. Sigui una cosa o sigui l'altra, és un canvi climàtic evident. I tot el que fem per a disminuir els seus efectes són positius. I si s'ha de traure vols d'interns de pont aeri, doncs se fa a canvi del tren. I si baixa Aena, doncs ja pujarà a Renfe o el que sigui. Vull dir que sempre hi ha... se pot arreglar, i pels diners com us han de carregar el canvi climàtic.
Aguantalla i no en vendalla. Sí. Ahí, lo que sigue, sí, sí, lo que faci falta. Ho ha dit el govern, foli, que se tenga que justificarlo de la manera que sigue.
El phantom de Sánchez lo que consumís, lo que contamine, això
demagogia no, pura i dura. Home,
no, això no se té en compte.
Un president del govern no pot tenir un avió.
Pot fer algun viatge i està demostrat que se pot fer d'alguna altra manera i no utilitzant el pantó.
O sigui, en tren, el president del govern ha d'anar un viatge en tren per seguretat, per operativitat.
Mira, me
pique
un callo, que tinc el peu dret cada vegada que parlem del tema del canvi climàtic, quan els polítics en general són els primers que no ho tenen en compte. Tenen en compte a l'hora de dir-ho, sobretot en foros internacionals i tal, però a l'hora d'aplicar la realitat, ahir tenim el Phantom, que me perdone Sánchez, però és que la carregona ahí perquè avui en dia està ell, ¿vale? Però és que, com anéssim aixina, després tindrà un Phantom també Puigdemont, perquè voldrà tindre'l també. És que no sé com dir-ho. Aplegarà un moment en què això del canvi climàtic, al final no m'he servís per ficar-li fum i no veure els problemes que ha dit Toni. Els problemes que ha dit Toni, el que a nosaltres ens interessa, els que som autònoms, tenim que aplicar a final de mes, els costos que tenim, costos de manteniment, costos d'empleats, costos nostres, la gent, la llum, l'aigua, la sal, el vinagre, només ara en dos guerres, una per baix, l'altra per dalt.
Però el canvi climàtic no té un cost, el canvi climàtic té un cost molt elevat, però molt elevat.
L'esquerra sempre ha utilitzat el canvi climàtic quan li ha interessat. I ho dic així, Nadia.
Ara és una realitat o no?
Serà realitat. Jo no dic que no la puc negar, ni sóc el cosí de Rajoy, vull dir que el cosí de Rajoy era aquell que sabia que tal i que li va dir, bueno, jo ni entro ni surto, però que hi ha problemes molt més serios.
I no és serio això,
el canvi climàtic és molt serio.
Olvideu-vos l'esquerra del canvi climàtic durant dos dies.
O sigui, estem negant el problema.
No, dediqueu dos dies a problemes que tenim tots cadascú. Una de les hores que tenim durant el dia. Aquí tenim a Toni, que és empresari.
El canvi climàtic, reconeixo que n'hi ha. El problema no és que si se diu que n'hi ha canvi climàtic o no. El problema és que si l'home intervenís en aquest canvi climàtic.
Això no se sap.
Sí que se sap, sí que se sap.
I hasta aquí
punt. Sí que se sap, ja ho crec que se sap.
Tu eres el sabut del món. Però es pot
qüestionar.
Eres el científic de
la NASA. Jo estic molt informat. Jo estic molt informat.
De la NASA. De la NASA. I n'hi ha molta gent que diu que no.
A veure, jo me documento en fons científiques.
I diu que no.
Poqueta, poqueta,
poqueta. Me deixo parlar o no? Jo parlo així.
Jo parlo així. Sí, però no l'interrompo.
Jo parlo així. Ja no sé, que m'ho he perdut.
El canvi climàtic, que és un invent.
Utilitzeu una tàctica de tirar-vos tots damunt meu i no me deixeu parlar. No me deixeu. Però faré una protesta a direcció.
A veure, Marta. Mientras recuerdas, lo del cambio climático no es que sea importante, es que es importantísimo. Porque si hay cambio climático y como estamos viendo hay sequía, esto genera unos grandísimos problemas a la hora de mantener los servicios primarios. Servicios primarios fundamentales y, por cierto, abandonados por el gobierno. Quiero decir, abandonar la agricultura y la ganadería no puede haber mayor fallo. Y cuando digo este, digo cualquiera. Es decir, tenemos un serio problema si nos quedamos sin agua como consecuencia del cambio climático, porque esto genera la supervivencia o no de una población en el sitio donde esté. Es decir, la industria necesita agua, el campo necesita agua, la ganadería necesita agua, la gente necesita agua. Entonces, claro que el cambio climático, ¿cómo no va a tener? Tiene unas consecuencias tremendas en lo que es la supervivencia de la población. Y también pienso que, por supuesto, que no se está haciendo lo suficiente, pero no de hablar del cambio climático, así como una entelequia, no, es que tenemos que empezar a concretar que el problema es la sequía. El problema de la sequía afecta al sector primario. ¿Y qué está pasando con el sector primario en este país?
Que se hunde.
Las cosechas bajan.
Que lo estamos dejando que se hunda.
Que se hunde.
Que lo estamos dejando que se hunda y por eso también se hunde. Y pienso que las consecuencias del cambio climático tienen que ser mucho más compromiso por parte de los gobiernos a la hora de hacer cosas reales sobre los sectores primarios y no la dependencia de otros países en los que en estos momentos llueven más, dependemos de su cereal. Es un fallo de tal envergadura abandonar un sector primario que yo no sé, que por supuesto está relacionado con el cambio climático, pero pienso que hay que empezar a no hablar de cambio climático como una cosa, como un fenómeno universal que lo es, sino como qué consecuencias a los seres humanos, a los seres vivos, nos está generando. Empecemos a ser más concretos. Claro que es muy importante, hombre.
És que, com diuen els científics, estem en l'antropoceno, si no recordo malament, que és com afecta l'activitat de l'home al nostre planeta. Per això se diu l'antropoceno, no? Hi havia moltes etapes de la humanitat i aquesta és una, no?, d'elles. Dir que el canvi climàtic no està donat per l'activitat humana és anar en contra de tots els estudis científics seriosos, de publicacions serioses, de organismes internacionals que això van midint i van veient l'efecte de les emissions de CO2 a l'atmosfera i tot això com ha tingut la seva evolució. Hi ha estacions científiques, tant a l'Àrtic com a l'Antàrtic, que miren els glacials, veuen els residus que s'han anat acumulant a les capes de gel de partícules i s'ha anat veient que tot això ha anat influint i el despreniment de plaques de gel i tot això. Vull dir que no és que jo sàpiga més segur que els altres, però les fonts que jo utilitzo per a donar els meus arguments són fonts oficials, són fonts, crec que siguin privades, però recolzades per la comunitat científica internacional, que no tenen cap dubte. Negar l'evidència del canvi climàtic originat pels homes és trumpisme, és economia de que no importa la natura, l'important és produir, encara que emitisques. No oblidem que també el calentament global també fa que les capes de permafrost, que és pues, les zones que estan eternament gelades i que retenen molt de gasos d'efecte hivernacle, que també s'estan fonent, i tot això també emetrà encara més CO2 a l'atmosfera, provocant l'efecte hivernacle, provocant que el calentament del planeta, provocant climes extrems, la sequera, com també Marta ho ha dit molt bé, tot el tema del sector primari que es ve afectat i tot el que ve detrás, l'augment del mar, les Maldives, si no recordo malament, van fer el Parlament de les Maldives, se van reunir baix de l'aigua, que era una zona que abans era terra i ara està cobert per l'aigua. Vull dir, no es pot negar que el nivell del mar o de l'oceà ha pujat. Vull dir, i això té un efecte. Encara que algú digui, no, això igual hagués passat. No, hi ha un efecte accelerat per l'home, que a la millor geològicament hagués passat per volcans o el que siga, potser sí, però que s'ha accelerat de manera exponencial per l'activitat humana, això és indubtable per la comunitat internacional científica.
A veure, sí, que està molt, molt, molt estudiat el tema del canvi climàtic com a conseqüència de la intervenció de l'home, però no podem oblidar que en períodes interglacials, quan l'actuació de l'home, la repercussió de l'activitat humana no tenia la repercussió que té avui en dia, també es van produir moments interglacials de calor i moments de fred. Vull dir, jo crec que s'ha de deixar la porta, una part de que podria també venir per una evolució natural.
Mira, vaig a contestar. Jo soc molt, molt rapidet. Jo, el tema interglacial, a mi me dona igual. A veure, enteneu-me el que vos vull dir, que no és que m'importi un bledo el que passa al món, però, ostres, jo vull centrar-me així, jo vull centrar-me en el meu poble, en la meva comarca, en la meva comunitat autònoma i en el meu país. I aquí, què és el que tenim? Que quan plou molt. Doncs pues quan ploga molt, arrepleguem l'aigua. Vale? Hi ha uns envasos, i s'arrepleguen uns diners, que ho va fer Franco o qui siga, m'hi dona igual.
En la fostreta ja s'ha fet pensar.
Però quan s'arreplega aquesta aigua, ja conservem-la, però que resulta ser que hi ha moltes centrals elèctriques que estan governades per lobbies elèctrics, que són els que amollen aigua per aconseguir la llum en funció del preu que li interessa aconseguir la llum en aquest moment, perquè són empreses en ànimo de lucro. Entonces, què passa? Que molt de parlar del món i tal i igual, però aquí, quan tenim aigua, la gastem, no la gastem nosaltres en un regadiu, que també, però hi ha uns lobbies elèctrics que estan fent un ús, crec que inadequat, crec que inclús vergonyós, de l'aigua, en permís de les autoritats polítiques del seu moment, siga d'un partit o siga d'un altre. En això m'estic guanyant molts d'enemics, però me dono igual. Estic convençut de que en Espanya, avui per avui, estem malfent les energies que tenim. I per això depenem de moltes energies externes, com són de França, les que aquí no volem, que són les nuclears, les estem comprant a França. Aquí estem llevant centrals nuclears, en França s'estan fent. Però nosaltres estem comprant el que aquí no volem i ho estem comprant allà. I en això ja ho he dit.
Bueno, vaig a dir-li al doctor Gavaldà.
Gràcies. Que segur que... No, doctor, no, però bé.
Doctor, doctor Gavaldà, sabut dels saguts, de que si ell llegeix molts d'informes científics avalats per la comunitat de savis del món, n'hi ha un munt de científics també, en un munt d'estudis, tan científics com els altres, que diuen que això és una cosa, el canvi climàtic és una cosa natural, la contaminació fea fa l'anterior període glacial n'hi havia molta més contaminació que ara, perquè queda als substratos de gel, perquè
pels volcans,
això, o sigui, que te torna a dir que canvi climàtic, sí, que l'home influeix en el canvi climàtic, hasta quin punt. De totes maneres, jo entenc que, clar, que no se fa la mateixa contaminació ara que fa 200 anys o 300 anys, però el que no podem fer és també, tampoc, és que una part del món estigui conscienciat per aquest tema, molt conscienciat, si parlen d'Occident, en tot el que suposa això d'inversions, perquè no contaminar val molt de diners, sí, val molts de diners, i al costat tenim tres quart part de món, que es començant per Xina, Índia, Rússia, Àfrica, s'estan pixant damunt de tot això, pixant. És com va dir l'altre dia el Henk Gaitán, que no sé si el coneixeu, que és un mecànic que s'ha fet famós perquè és molt... diu les coses com són, no? Que està molt bé, aquí estem a Europa en el tema dels elèctrics, dels híbrids, d'una tecnologia per no gastar d'això, però en Marroc, que tot tenim a 14 quilòmetres, qualsevol cafetera que tira, no hi ha CO2, no, que tira sufre, però sí. D'això, a cubos, vull dir que se pugui fer algo, que se tingui que fer algo, sí, però tenim que ser tots, que començarem, que sí, que és molt difícil, que Occident va conquistar i va explotar tot el que vulguéssiu, però avui per avui el que no pot ser és que una quarta part del món, si arriba, estigui fent coses per no contaminar, i les terceres quartes parts del món ja diem, no, això la compra té la culpa perquè les fàbriques les porta allí i després va explotar. Jo crec que no és
per al·lusions, per al·lusions, per al·lusions que m'ha fet Toni, per al·lusions, en això de doctor, no sóc doctor de res, sóc aprenent de molt, però ni mestre ni doctor de res. És cert, el que ha dit Toni, estic totalment d'acord amb el tema de que no contaminar és car. Això és cert. I fa que no siguis competitiu, és veritat. Els que no volen contaminar i van a energies renovables li costa més el producte que els que contaminen. I això és una cosa que feia al·lusió Trump en la competitivitat en Xina. No pots fer que Xina contamine i sigui més barat i Estats Units volen no contaminar i que sigui més car. I el mercat és el mercat amigo i llavors no eres competitiu. I hi ha un gran problema i tal. I això és veritat. No contaminar és... És car, i aquesta frase m'agrada, Toni. Per altre cantó...
Jo també t'ho
dic. No, això és veritat. Però jo te reto, Toni, el proper programa, que tu me digues les fonts que diuen...
Atenció,
que
reto.
Que el reto, lanzo el reto, el guante,
bien,
no?
Guante.
Que tu me digues els estudis científics que diuen que el canvi climàtic no està afectat principalment pel ser humà, jo te portaré informes o les fonts, que lo important és anar a la font, que diuen, els organismes que diuen que el canvi climàtic està accelerat i produït de manera exponencial i greument per l'activitat humana. Jo t'ho buscaré, jo ho tinc i ho trobaré fàcilment, perquè jo tinc la bona o mala costum, crec més bona que ruïna, d'informar-me bastant a través de Twitter i canals de fons oficials, no oficioses.
De moment Twitter ja no va.
No, però Twitter, a veure, per exemple, a veure, escolteu, no es convencem ahir a matar el mensajero ni res. Què diu Twitter? Diu, a veure, quan a tu t'arriba una informació, t'arriba de molts de llocs. I si tu ets una empresa, ets un organisme, per exemple, el CSIC, no? El Centre Superior d'Investigacions Científiques de Twitter. Per què va per Twitter ja és mentira el que diu el CSIC? A veure, siguem seriosos. A mi, si el CSIC me fa un informe que diu que a Espanya el canvi climàtic afecta així, 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 jo al CSIC li dono principi d'autoritat i m'ho crec i ho faig meu. I si tinc que argumentar alguna cosa en fons del CSIC, diré, sí, això ho sé perquè a través de Twitter he llegit això del CSIC. Llavors no és perquè sigui a Twitter, ni LinkedIn, ni Instagram, ni Facebook, me dona igual. si aquí aquesta autoritat científica diu tal cosa, jo la faig meua. Evidentment, jo tinc un sentit crític, però com jo no soc científic i hi ha coses que delego a la gent que en sap més que jo, que és la gran majoria de la humanitat, jo ho faig meu. I si jo, per tot el que he sentit, entenc que el ser humà ha creat aquest canvi climàtic, ho respaldaré. I si tu em dius el contrari, vale, pues tu m'ho diràs, i si tu, Toni, tens raó, jo t'hi diré.
La gran
Toni,
diferència entre tu i jo, Albert, moltes, és que jo no me crec res de ningú, per molt de científic que sigui. Sempre en unes comilles molt grans i en un sedàs molt fi, no me crec res de qui digui el que sigui.
Jo de qualsevol
a partir d'ahí,
no. De qualsevol
a partir d'ahí,
no.
Jo crec que sí que hem de creure coses. Bé, jo un exemple sobre el tema de...
Sí, claro que creure coses, però no, és que este senyor ha dit això perquè és... Bueno, tranquil.
No, senyor, una autoritat...
Per què diu això?
Un tema que ens afecta molt a la gent de Benicarló, de Vinaròs, perquè tenim no, i sense sortir del tema que estem parlant, tenim una gran part del nostre territori, no l'urbà, sinó el de camp, dedicat a la taronja. Uh-huh. Vale, tenim molt
taronja,
de cultiu de
mandarina,
cítrics,
carxofa, vale, de Benicarló.
Quin problema tenim, a part de tot el que se pugui derivar del canvi climàtic, de sequetat, de tal, de necessitat d'aigua, de productes cars, que quan arriba, que aquí encara no ha començat la campanya citrícola, mos arriba la taronja de Sud-àfrica. Una taronja que ni han tingut que gastar diners...
O la de Marroc.
No han tingut que gastar diners en depurar, en
fitosanitaris, mà d'obra, sense garantia laboral.
Qui té la culpa d'això?
Qui
té la culpa?
Qui ho permetís? Qui ho permetís? Europa.
Qui ho permetís?
Europa.
Europa sobretot.
La política agrària és europea.
Perquè en este país no hi ha polítics en suficients.
No, és este país, és Europa. No és Europa.
Europa, però dins Europa...
Te conto, perquè de taronja i del món de la taronja, algo sap. Algo sé.
El problema
principal és que qui ho permetís? Europa.
Europa, perquè, estic d'acord.
No, ja
totalment.
No dic, Europa, per què?
Perquè no sabem defensar
l'Europa. No, és que totes les grans extensions de taronja del Marroc, de Sud-àfrica,
d'Egipto,
de Brasil, són d'europeus, són d'holandesos, d'inglesos,
sí.
d'alemans.
Sí.
Este és el problema.
Que trist.
Este és el problema.
Que trist.
Este és el problema.
Vale, o sigui, que entren baix el suc dels fugios que se diga,
per molta protesta, molta queixa que hi ha pel govern, pels diferents governs espanyols,
el tema arriba. De la taronja. Suposo que hi haurà molt més, per això t'he dit que les coses són més, no són tan clares com això, perquè entre, perquè no, i se té que averiguar. Per això t'he dit, jo no me crec res de ningú.
Jo sí.
Mai.
Perquè jo sé molt poc.
Perquè una de les raons és que els grans terratinents, no d'aquí d'Europa, sinó de fora d'Europa, són europeus.
Ah, però això sí que tu creus, i tu dius que no te creus res de ningú, estàs en una contradicció.
Jo me crec el que jo crec que me crec.
O sigui, sí que tu creus.
Jo, Toni, això no ho sabia.
Això no sé, que no sé nada, luego algo sé.
Aplicar una miqueta de sentit comú i tal, doncs és fàcil que tinguis raó.
No,
claro que en això jo
te
dic una raó.
I ara entenc moltes coses, lo qual encara me ofèn més i me fique de més mal.
Esto no
es
un
negocio, punto.
No creo que sea nada nuevo bajo el universo. Es decir, de siempre el gran empresario ha intentado ampliar sus beneficios yéndose a países, nosotros también lo fuimos, ¿no? Que produzcan más
colonialistas,
países que produzcan más barato. Y esto sucede, es decir, yo he puesto con naranjas aquí, tengo naranjas allá. Yo hago cosas aquí, hago cosas en China. Luego pasa que, claro, que China, pues resulta que tiene una propia inercia, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, con el coche eléctrico, pues bueno, tú enseñas a alguien a hacer algo, pues ahora te va a comer. Tiene tanto derecho como tú. Y, por ejemplo, en el sector primario lo que pasa es lo que ha dicho Tony, es decir, las leyes europeas van dirigidas a la producción europea, que es muy limitante en su normativa, es muy protectora de la... Bueno, de su propia población, con respecto a muchísimas cosas, criterios que inmediatamente no aplican para la importación de productos. Es decir, te vale a ti para la propia producción y circulación dentro de la Unión Europea, pero no se aplica a los demás. Por lo tanto, a mí que me digan qué sentido tiene ser tan permisivo con lo que viene de fuera y tan difícil con lo que viene de dentro. Aunque por otro lado, somos los europeos, adalid, de, oh, que no vamos a contaminar, no vamos a hacer, pero alguien me tendrá que hacer los principios activos de los medicamentos. No, yo no contamino mis ríos, pero sí, bueno, que los contaminen pues los indios, por ejemplo, ¿no? Es que quiero decir que la hipocresía a la hora de hacer leyes, también a Europa nos está colocando en una situación muy complicada. Entonces tú a veces tienes que admitir, por ideas de lo que yo gano y lo que no gano, ciertas cosas, y después si lo que son las producciones locales, atendiendo a cumplir la normativa europea, son tan caras, entonces solamente están al alcance de gente que tenga mucho dinero, porque a todos nos gustaría consumir productos de cercanía, muy ecológico, muy sostenible. Pues depende del trabajo que tengas, de los hijos que tengas y de muchas cosas. Entonces, no son tan fáciles de analizar los problemas.
Pero es que son cambalaches. La política económica europea con Sudáfrica, con Marruecos. Nos acordamos de los pactos pesqueros con Marruecos para pescar en el Sáhara, lo que afecta eso a la bahía de Cádiz y toda esa zona. Y que se importen naranjas de Sudáfrica, que no tiene nada que ver la producción, fitosanitarios, derechos laborales, con lo que hay aquí, para nada. Y al final son cambios de cromos. Y también es verdad que los políticos de España han de hacer fuerza para que eso no afecte a la política española. Pero a cambio de eso, claro, es el peso que tú tienes en Europa, los diputados que tienes, si tienes un comisario de agricultura, si tienes un comisario europeo de lo que sea, que al final es tener fuerza en Europa. Y si, claro, si España tiene poca fuerza, pues la naranja, pues van a meternos de Sudáfrica naranjas a cambio de que Inglaterra exporte, bueno, que ya no esté la Unión Europea, lo que sea. Y España ha de ser fuerte para reivindicar, y eso es cierto. Y sé, algo se ha hecho, y de hecho, creo que está prohibido importar naranja sudafricana cuando es la temporada de la naranja en España. Tengo entendido eso.
La taronja, com a exemple, la taronja, el temps que mos entra el producte i mos fa la competència és que mos entra el producte i els bitxos.
Ah, bueno, esa es otra.
Ese es el problema.
Parlem dels xinxes que tenim per aquí.
Bueno,
o sea, psicològic.
El tema és que si es comencem a xinxes, també, claro, això supondria un intervencionisme d'Europa, que clar, que és lo que cada vegada se está ficant més en contra, intervencionar, però claro, este parla de la taronja, per exemple, la taronja. Lo que dia Marita, no me nomenes en esta comarca. La empresa més gran de moble d'esta comarca està portant moble de Xina.
Sí. Total.
La empresa més gran de conserves d'esta comarca ho fa aquí.
Aquí fa part.
Eh?
Aquí fa una part,
no, una mínima
una,
part,
una altra part,
una mínima part, una mínima part, una mínima part.
A on li convé?
Lo que dice de les formes de la segunda, la APA, que es la nova llei del camp europeu, ja no se poden tirar herbicides al camp, se té que segar la herba, sí. Quan ser mala herba, se té que segar. No se pot tirar. En Marroc se tiren herbicides que aquí estaven prohibits fa 30 anys. 30 anys.
Sí, senyor.
30 anys.
I ara autoculpem-nos també.
Segar, tinc que segar, se té que segar un camp cada mes, cada 20 dies. Allò tires i en 6 mesos no queda una vera. Per què? Perquè allò és dinamita pura.
Va fer un reportatge, en televisió de l'oli, per exemple, que se fia allà al Marroc, que el venen després com a... perquè hi ha una part alíquota que siga d'un 2%, que siga espanyol, però que en aquesta excusa ja fiquen que... Però, ostres, xiquets, jo, de veritat, és que m'esgarrifo en los temes, igual que parlem d'insectes, en los temes d'agricultura i tal, que mos venen de fora, que se mos mingen, igual los bitxos, que los lobbies estos alimentaris, i jo no puc en això. Jo el que sí que tinc que dir, i falten ja no res, que estic molt content de que en Benicarló hi ha un pacte de govern entre dos partits, el Partit Popular i Benicarló, s'han unit de forma i manera que hi ha un govern estable durant 4 anys. La idea és una estabilitat de govern durant 4 anys, efectivament, 4 anys, o el que quede dels 4 anys, i crec que és una proposta interessant de cara als benicarlandos. Se queden en oposició PSOE, Compromís i Vox, que des d'ací els animo a que ajuden a aquesta governabilitat, i animo des d'ací a que altres partits, ja no dic ni PP ni... bueno, Benicarló només està en Benicarló, però per exemple en Vinaròs aquí teniu un govern Mira, un minut me diuen que tinc. Que teniu un govern que necessite d'apoyos d'altres partits per traure endavant pressupostos, idees i tal, si no se congele. Des d'aquí el que vull és animar a que siga el que s'ha fet en Benicarló, que m'apareix que és molt positiu, que se faça també pues, en Vinaròs en altres ajuntaments, no tan grans com este, ¿vale?
Jo voldria afegir una ressenya ràpida perquè me tallaran. La culpa que tenim com a consumidors. Anem a comprar uns calcetins o un jersei i mirem si és espanyol.
Va,
no el trobaràs. Això una vegada em va passar a mi uns mitjons. Uh-huh. Allò que era el dijous. Va ser.
Era Marie Claire Cerrada.
Vale. Sí, molt bé.
Sí. Que siguin de fabricació
claro,
espanyola.
Bien, no, és verdad, no.
I si els trobaves, i què fes al final? Mitjons que estan fabricats
i t'enganyen, és importat a Espanya però ets en Xina, però a vegades te fiquen el 84 que és el Codi de Barres i realment no s'ha fet a Espanya i t'enganyen ahí.
És una part de culpa nostra
que mos tallen, en Peñescola hi ha 50.000 ja negres tallen, tots senyors. Foscos, vale? I estan venent allí davant de la platja i hi ha gent comprant
sí. Moltes...
pues malament uns, malament els altres.
Moltes gràcies pel dia d'avui, mos veiem el dimecres.
Fins dimecres.
No. No és festa. No,
el dimecres és festa.
Festa.